Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 20 minuts que passen de les 12. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 16 d'octubre, el dia en què es commemora el Dia Mundial de l'Alimentació i el dia que no podem oblidar que encara avui el nombre de persones que viuen en situació de pobresa severa continua alarmantment alt. Les dades oficials diuen que un 10% de catalans viuen amb ingressos inferiors al 40% del salari mitjà que cobra un ciutadà. La majoria d'ajudes que es destinen a persones amb dificultats van a l'alimentació. I és que encara avui, 16 d'octubre de 2017, hem d'explicar que Creu Roja, per exemple, repartirà a Tarragona 300 tones de menjar a més de 16.000 persones, al camp i a les Terres de l'Ebre. Una ajuda que marca la diferència, però que encara no cobreix totes les necessitats. En menys de 10 dies començaran a distribuir-se aquests aliments. L'any passat, des de Creu Roja, van distribuir a Tarragona i l'Ebre 930 tones de menjar. I com cada dia hi posem música tot plegat, avui al programa sonen els Jackson 5 per celebrar l'aniversari de Tito Jackson. Doncs 22, avui al programa parlarem del Dia Mundial de l'Alimentació. Ho farem amb Creu Roja per saber com gestionen aquesta distribució d'aliments a la demarcació a través de diferents punts d'ajuda. Tindrem temps també per parlar d'emprenedoria. Avui ens fixarem en el comerç online, perquè un estudi ens diu que a les comarques de Tarragona només un 12% dels petits comerços tenen botiga en línia. Volem saber per què i què pot suposar per un petit i mitjà comerç obrir aquesta porta online. A partir de la una, vins del Priorat al programa amb el celler Pascona, i en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per parlar amb els responsables de Càritas a Tarragona i a Lleida, just a les portes també del Dia Mundial de la Pobresa. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe a través del web i l'app de Cop ens poden escoltar en directe. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. Just like Jermaine, Jackie, Tito, Mike and Marlon. Only thing on my mind now is stardom. Blowing the F up, my game stepped up. Remember when Mike and the first came to Mecca? Singing hits like Style Writer, my girl. People make the world go round, mama's pearl. Can't lose it, joyful jukebox music. Never can say goodbye, that's why we use it. It's money, honey, so I got to be there. And I'ma be your sugar daddy, fan square. Versace chair, PD, life of the party. Make joints for everybody.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 12 i 24, obrim bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia, Tarragona. Tenim avui al litoral i prelitoral alguns intervals de núvols baixos que són més abundants aquesta primera meitat del dia. Ja la resta tenim un cel poc ennuvolat o serè, només amb algunes boires matinals a l'interior. Les temperatures una mica més baixes avui estaran entorn a 24 graus en general, excepte Tortosa, amb 26, amb un vent variable fluix que anirà tendint durant el matí a sud i sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
No Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, però els expliquem també que està tallat el trànsit al vial de Brian de Tarragona a partir d'avui per la construcció d'un nou tram de la passarel·la que ha d'unir el centre de la ciutat amb el mar. La circulació quedarà restringida fins diumenge. Des d'avui fins llavors es treballarà en el tram que correspon a l'inici de la rampa, des del costat ciutat a l'estació, fins al tram central sobre les vies del tren que ja està col·locat. La passarel·la ha de connectar el centre de Tarragona des del balcó del Mediterrani fins al passeig marítim, la platja del Miracle i la zona del port. Comptarà amb 300 metres de longitud i salvarà una altura de 17 metres. El recorregut per arribar fins al mar s'escurçarà 8 minuts. Per cert, que avui sabem també que en qüestió d'un mes el pàrquing dissuasiu de la Tabacalera de Tarragona desapareixerà. L'empresa propietària del terreny és Altadis i han decidit recuperar la zona que fins ara cedien a l'Ajuntament i que tenia capacitat per 250 vehicles. Segons podem llegir avui al diari Més, l'Ajuntament estaria treballant en l'ampliació del pàrquing del cementiri, però oferia al poble el doble de places que hi ha ara mateix, passant de 170 a unes 350. Aparcar-hi costaria un euro. Obrim plana econòmica. Soldebre, la principal cooperativa citrícola ebrenca, preveu una davallada del 25% en la producció de cítrics a causa de la sequera. Tot i que el rec està molt estès, els arbres acaben patint estrès i han pres dinàmiques més pròpies de l'olivera o d'altres fruiters, produint anyades alternatives bones i dolentes. Soldebre preveu un guany recollir 14 milions de cítrics, són 4 milions menys que ara fa un any. La campanya de recollida a la cooperativa s'allarga fins al març i abril. El moment de màxima activitat són novembre i desembre, durant els quals poden arribar a treballar a Soldebre un centenar de persones al camp i 120 més a la planta. Ximo Vall de Pérez és responsable de la secció citrícola de Soldebre.
I tot i que el taronger és un arbre que tot és en regadiu i tot es rega i tot té la quantitat necessària d'aigua i tot, cada vegada pues, afecta més pues, els estius més secs, el fet que tenim cada tardor tarda entre la pluja i tot això fa que es converteixi en un arbre cada vegada més de produccions molt oscil·lables un any en l'altre.
El 99% de la producció s'exporta sobretot a Alemanya, Anglaterra i Polònia. També arriba clementina i taronja de les Terres de l'Ebre a l'Orient Mitjà, Canadà, Sud-àfrica i Finlàndia. La cooperativa ha estrenat aquesta temporada una botiga en línia de venda al detall que va estirar a tot Espanya i que busca el client de proximitat. Encara en plan econòmica, Expro Reus ha tancat la 47a edició amb la previsió d'igualar l'impacte de vendes més de 7 milions d'euros de l'any passat. Segons el seu director, Eduard Vicente, les percepcions dels expositors és que el volum de negoci ha estat semblant i el sector de l'automoció, que venia amb força expectatives amb presentacions de nous vehicles, han confirmat la tendència de consolidació de les xifres.
En principi, les primeres percepcions que tenim de part dels expositors és que el volum de negoci ha estat semblant, que no sembla doncs, que hi hagi hagut un descens i fins i tot del sector d'automoció, doncs, que venia també amb moltes expectatives i també sobretot amb una gran presentació de nous vehicles que també havien sortit en les darreres setmanes o mesos, doncs sembla que confirmaria aquesta tendència com a mínim de consolidació de les xifres. No?
Repsol a Tarragona potencia la producció de plàstics per material sanitari. S'incrementa, per tant, la capacitat de produir material sanitari i ampolles per medicaments, a més d'elements com catèters, ampolles d'irrigació, bosses de sang, mascaretes o bates quirúrgiques. Les instal·lacions han requerit inversions a la planta de Tarragona per garantir els processos per la normativa del sector i han estat adaptades per extremar la neteja i disminuir al màxim la possibilitat de contaminacions creuades d'un material o d'un producte amb l'altre. I més qüestions. Urbanisme ha donat llum verda al Pla d'Ordenació Urbanística de Valls. El plenari de l'Ajuntament podria aprovar provisionalment el planejament a principis de 2018 perquè la Generalitat hi doni el vistiplau definitiu. El pla estableix els eixos estratègics de desenvolupament urbanístic de Valls. En primer lloc, consolida el paper de la ciutat com a capital de l'interior del Camp de Tarragona. Un punt capdalt serà la xarxa viària principal, que estableix dues rondes de circumval·lació. La primera seria una anella exterior que ha de connectar amb les principals carreteres de la ciutat i que discorre per l'est a través de l'agent Servei Autovia A27, pel nord amb un nou ramal que enllaçaria amb el polígon industrial i la carretera del Pla, i per l'oest i el sud connectant amb les carreteres del Vendrell, Puigpelat, Nulles i Tarragona. Aquest pla urbanístic estableix també un topall de 3.500 nous habitatges i en aquest apartat es prioritza el desenvolupament del barri antic de Valls. Arribem pràcticament a dos quarts, obrim plana cultural. Reus ha estat aquest cap de setmana epicentre del món geganter en un congrés internacional que ha reunit figures d'arreu de Catalunya, però també d'altres indrets d'Espanya, Europa i fins i tot una figura de Nicaragua. Diversos experts mundials han explorat en xerrades des de l'àmbit acadèmic les semblances i diferències de diversos models del fet geganter, mentre al carrer s'ha viscut la vessant més festiva amb cercaviles. Segons Amado Codina, coordinador del congrés, un dels objectius és atorgar una rellevància més gran al món geganter de la que ja gaudeixen col·lectius com, per exemple, els castellers.
El gegant no deixa de ser una figura, és una estàtua. I realment qui ha de donar vida, ànima, aquest gegant és el geganter. Un gegant sense geganter realment no és res. I això és el problema que tenim actualment. Aquesta implicació és el que realment està costant. I ens estem trobant que realment potser hi ha una gent que va començar amb el seu dia i que ja té una edat que ja no és de ben jove, i amb alguns territoris d'aquí de Catalunya és complicat trobar aquest relleu generacional.
I més coses. A Móra la Nova han rebut aquest diumenge dues noves locomotores de principis dels 50 que s'incorporaran al projecte del tren turístic Caspolino. El repte dels voluntaris del Museu del Ferrocarril de Móra és ara restaurar-ne de moment una perquè torni a funcionar i encapçali la primera fase del Caspolino conjuntament amb la locomotora ja rehabilitada Lleyé. El president de la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova és el Jordi Sasplugas.
És possible que tinguem properament molt bones notícies pel que fa a una sèrie de... Per una banda, pel que fa al finançament, i per una altra, pel que fa a la incorporació d'espais museístics, com poden ser altres instal·lacions ferroviàries de Móra la Nova, que estan avui en dia en desús, edificis, molls, etc., i que se n'està a punt de culminar la cessió o lloguer, però ho vaig en aquest cas amb l'Ajuntament.
El tren que hauria de circular entre el Baix Aragó, les Terres de l'Ebre i Tarragona està previst que es posi en funcionament l'estiu de 2019. I amb això arribem a les 12:32 minuts. Un apunt d'esports. Golejada del Nàstic 1-5 davant el Nuevo Arcángel de Córdoba. Els granes s'han sumat 11 punts ja i surten de la zona de descens amb la primera victòria de la temporada fora de casa. Són 17ens a la taula. El proper partit del Nàstic serà diumenge vinent a les 6 contra l'Alcorcón. I el Reus, per la seva banda, ha perdut 0-2 davant el Rayo Vallecano, primera derrota de la temporada a casa. És 14è el Reus amb 12 punts. El proper partit, diumenge a les 8 del vespre, a l'Estadio Juegos del Mediterráneo d'Almeria. Repassem ràpidament portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu el gobierno a Puigdemont un no rotundo o l'aplicación del 155. Al Reus Digital trobem aquesta hora en portada la memòria de Xavier Amorós. Al del Camp.cat diuen Puigdemont respon al requeriment de Rajoy amb una nova proposta de diàleg. I al Tarragona 21, en la mateixa línia, Puigdemont no respon a Rajoy si va declarar la independència i demana 2 mesos de diàleg. Finalment, avui en portada, al diari Més, el govern, diuen, proposa incentius fiscals en una Catalunya independent. Dotze i 33, 3 minuts de publicitat i continuem.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Dietet Carbolari Casa Pia. A Dietètic Carbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Carbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Carbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura. O un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
A ver, ¿dónde estreno mi bikini? ¿En La Gomera o en Lanzarote? ¿En Gran Canaria o en Marruecos? Bueno, en realidad da igual, el caso es cuándo me lo pongo, si en otoño o en invierno. Estar de lujo es ir de isla en isla estrenando bikini por Canarias y Marruecos cuando tú quieras, con todo incluido por 579 euros. Pullman Tour Cruceros. Y luce palmito.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Sí, esos pequeños seres que incluyen en el precio de los televisores financiación fácil, entrega a domicilio y seguro gratis.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora hasta un 20% de descuento en televisores de hasta 43 pulgadas. Por ejemplo, LG Smart TV por 479 euros.
¿Todo incluido?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa, porque es hora de apostar por un modelo energético 100% libre de emisiones y la energía nuclear ayuda a garantizar ese futuro descarbonizado. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
Vinga, 36 minuts que passen de les 12, seguim en directe a Herrera en COPE. Ja saben que els dilluns a aquesta hora aixequem sempre persiana per buscar doncs, nous projectes, emprenedors de les nostres comarques. Avui volem mirar això d'emprendre des d'una altra perspectiva i ens fixem en una dada. Només el 12,8% dels microcomerços tarragonins tenen encara botiga en línia. La xifra surt d'un estudi fet per la consultoria J3B3 Econòmics i parlem amb l'autor d'aquest estudi, ell és l'economista Jordi Bacaria. Jordi, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Escolta, un 12,8% de microcomerços tarragonins té botiga en línia avui en dia. Per entendre'ns, per començar, què entenem per microcomerç?
Microcomerç s'entén que són aquells comerços que tenen menys de 10 treballadors o, 2 milions, o menys de 2 milions d'euros de facturació. Per tant, és el que entendríem per comerç de proximitat, el comerç de barri o comerç de... petit municipi.
Jordi, heu fet un estudi a nivell de tot Catalunya. Les dades a nivell de Catalunya és que el 23% de microcomerços catalans fa servir ja aquesta eina, no? Aquestes botigues online. A què podríem atribuir aquest percentatge més baix a les comarques de Tarragona? Heu establert algun motiu? Alguna causa, vaja?
Sí. Hem analitzat una mica què és el que passava per cada província i en aquests casos, com és el de Tarragona, que estan per sota la mitjana, hem intentat veure per quins motius passava. Quina és la conclusió que hem arribat? Bé, en primer lloc, té molt a veure també amb la competència directa que tingui. Per tant, la província, per exemple, de Barcelona, té molta més competència d'altres comerços i això fa que els empresaris doncs, s'estimulin més a l'hora de buscar vies de negoci alternatives. Uh-huh. Això per una banda. Però per altra banda, hem analitzat també el perfil d'empresari, que és el que té més propensió a adoptar una pàgina d'e-commerce. Val? I aquí el que sí que hem vist és que els comerciants que decideixen posar una plataforma d'e-commerce doncs són gent que estan capacitades, són gent que estan format al llarg de la seva carrera professional, són gent també que utilitzen molt internet en el seu dia a dia, doncs per fer la gestió del banc, per fer comandes a proveïdors, per comunicacions amb la clientela. I després, finalment, també són empresaris que tenen una visió d'equip molt transversal i donen molt opinió també als seus treballadors, etc. Amb tots aquests ingredients, no volem dir que els empresaris de Tarragona no estiguin formats, però sí que potser necessitarien algun incentiu doncs, per capacitar-se en aquest àmbit de les TIC i, sobretot, també doncs, perquè comencin a fomentar entre els seus empleats doncs que sigui una eina de treball diària.
Clar. A veure, evidentment, no? el tenir un e-commerce, no? Una botiga online, no és garantia d'entrada de vendre més, però sí és una porta, no? I una, bé, diguéssim, com tu diria, no sé si més vendes, però més productivitat potser sí a la llarga, no? No és immediat cert. El rendiment, vull dir.
Sí, absolutament cert el que dius. De fet, a l'estudi el que vam veure és que, molt bé, en l'àmbit general un 23% dels microcomerços tenen una plataforma d'e-commerce, en el cas de Tarragona és menys, però bueno, tot i això, en aquells comerços que tenen una plataforma d'e-commerce, l'augment de les vendes no està garantit per si sol. És a dir, no és una regla de jo tinc una plataforma i aleshores vendré més. No, no. De fet, veiem moltes casuístiques. Alguns comerços no facturaven gens mitjançant la plataforma i d'altres facturaven molt. Al final, la línia que el que ens venia a dir és que un 10% de la facturació venia a partir de l'e-commerce, però ja és una mitjana una mica, bueno, s'ha de prendre amb pinces, eh? En tot cas, el que sí que vam concloure i el que sí que vam poder demostrar de manera molt científica és que aquells establiments que tenen una pàgina d'e-commerce i que la tenen molt ben treballada, és a dir, que hi dediquen molts esforços, hi dediquen diners i que ho treballen com una línia paral·lela al seu negoci, aquests tenen més probabilitat de vendre, però això no vol dir que venguis més, però sí que tenen més probabilitat de vendre. Ara bé, si realment aquests comerços aconsegueixen vendre més, aleshores sí que es vendran més productius. Més productius vol dir que facturen més i que tenen menys costos.
Clar, i més competitius també, no?, al final. Invertir al final en noves tecnologies, no? És...
Exacte. És tot un cercle. La productivitat porta al final a ser més competitiu i aleshores a diferenciar-te de la competència i bueno, això és un pas endavant, certament. Sí.
Dins de... Hem parlat de diferències, no?, per demarcacions. Ja això suposo que és més general. Hi ha diferència entre sectors econòmics, diguéssim? O sigui, no és el mateix, per exemple, algú que es dediqui a la gastronomia que pot ser a parament de la llar?
Exacte. Vam analitzar també la implementació de l'e-commerce per sectors, per subsectors d'activitats, i vam veure que els sectors d'equipament de la llar, és tu que fas referència doncs, a la ferreteria,
per exemple,
aparament de la llar, tèxtil de la llar, tot això. Doncs aquest sector, junt amb el sector de la moda, també el sector de l'oci, aquests tres sectors principalment, i també i va pel darrere també l'article de regal, però per aquest ordre que hem dit, però aquests sectors són els que tenen més propensió a vendre per internet. En canvi, sectors com l'alimentació, que és el quotidià del dia a dia, o altres com la drogueria i perfumeria, tenen menys presència. Val? Mm-hmm. Això què és degut? Bueno, doncs és degut primer a que aquí a Catalunya tenim, les persones tenim uns hàbits molt, molt consolidats i que, tot i que van moldejant-se, alguns són molt, molt estàtics com a comprar alimentació, encara confiem molt anar a la botiga de bueno, la carnisseria, la peixateria o al supermercat, va bé? Això encara ens agrada fer-ho molt en persona, i això l'empresari també ho sap. Per tant, aquí és una llei de l'oferta i la demanda, és a dir, l'empresari veu que no hi ha demanda per aquest sector, li costa més de posar-se.
Clar, no, de fet, aquí... Canvi, perdona, digues, en canvi...
En canvi, a altres sectors, com el de parament de la llar, el de la moda, aquests tenen molta pressió de la competència i això fa que l'empresari es posi les piles i digui, hòstia, necessito un canal alternatiu de venda, per tant, intentaré buscar-lo per internet.
Clar. No, t'anava a dir que aquí hem tingut en aquest espai, precisament, que parlem de projectes emprenedors, no? Talent amb denominació d'origen, ho diem nosaltres, molts negocis, per exemple, d'alimentació, de fruites, verdures, que han obert un canal, la típica d'un cistella que et portem a casa ja preparada, no? Que al final és una mica unir doncs, aquest tracte personal que tu deies ara que som tradicionals a l'hora de comprar, per exemple, més coses de gastronomia, de menjar, i aquest canal, no?, de nova tecnologia, el que ho pugui comprar en línia i m'ho portis, no?
Sí, l'estudi que també vam fer va ser veure les empreses que no tenien e-commerce, li preguntàvem quina previsió tenien de posar-se un e-commerce properament, és a dir, l'any que ve, bé? I aquí ens vam emportar diverses sorpreses, en quin sentit? Primer, en el sentit que prop d'un 20% de les empreses que no tenen e-commerce la volen posar en el futur. I d'aquestes, en relació amb això que tu comentes, l'alimentació és la que té més interès en posar-s'hi.
Yeah.
Per tant, estem vislumbrant un futur on aquests hàbits canviaran, potser, i no tant per la demanda del consumidor, sinó per l'oferta que pugui fer el comerciant via internet. Estic oferint nous productes, noves solucions, el tema del lliurament a domicili, que pugui fer la comanda per internet, etc.
Mm-hmm. Una dada que també trobo molt interessant de l'estudi que heu fet, Jordi, és que diu que la majoria de comerços que tenen una plataforma, ja ho has comentat, ben treballada, que no val qualsevol cosa, aconsegueixen un 10% de la facturació a través d'aquest canal.
Sí, correcte. Alguns era el 80, d'altres era el 0 o l'1.
Sí, sí.
La tendència general era que el 10% de la facturació ve per aquest canal. És una xifra molt significativa. És un 10% del negoci, vull dir, és una cosa que és un canal de venda que s'ha demostrat que si s'implementa i es treballa bé, doncs pot arribar a generar doncs un negoci bueno, molt, molt interessant i sobretot amb baixos costos, perquè al final evites mà d'obra, moltes vegades evites de tenir un estoc més gran del necessari i internet et permet vendre les 24 hores els 365 dies a l'any. És a dir, que si es treballa bé, pot ser molt interessant des de l'òptica del compte de resultats.
Mm-hmm. Per tant, a través d'aquestes dades que heu recollit, no?, aquest estudi que s'ha fet a tot Catalunya, suposo, Jordi, que la recomanació, ja sé que tu et basen les dades, i la recomanació és que és una via per la que s'ha d'apostar, no?, encara que sigui un comerç petit, bé, són microcomerços, en aquest cas, menys de 10 treballadors.
Sí, al final és sentit comú, eh? Al final estem parlant de petit comerç, comerç de proximitat. No tothom s'ha de sentir obligat a ser-hi, el meu discurs no és pas aquest, però en tot cas és que el petit comerciant té les mateixes regles del joc que el gran comerciant, per entendre'ns, i té les mateixes regles del joc a internet, eh?
Uh-huh.
I que si decideix posar-s'hi, s'ha de posar, doncs, amb sensatesa, s'ha de posar sabent que s'han de, bueno, que és una línia que s'ha de treballar de manera paral·lela i sobretot que si s'hi posa bé, que sàpiga que pot tenir un rendiment positiu i tant.
Sí, exacte. Sí. Doncs mira, que és un tema a tenir en compte tots aquells empresaris que ens estiguin escoltant ara. Amb això hem arribat a 3:15. Jordi Bacaria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Un plaer.
A vosaltres, bon dia.
Gràcies. Ara ens aturem només 2 minuts per la publicitat i continuem.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Creus que la teva assegurança no defensa els teus interessos? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets.
Informa't a la web reclamagrup.com.
Vinga, seguim amb més coses al programa. Avui es commemora el Dia Mundial de l'Alimentació i en aquest dia ens volem fixar en una xifra, en una dada. Creu Roja Tarragona distribuirà unes 300 tones d'aliments a la demarcació dins el programa d'ajuda alimentària. Volem parlar d'aquest programa en concret i en parlem amb algú que en sap una mica, és l'Elias Muñoz, ell és responsable de voluntariat de Creu Roja Tarragona i està encarregat d'aquest programa de distribució. Elias, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Escolta, donava jo aquesta xifra, que de vegades ens quedem amb el número, i dic jo 300 tones. És que això són molts quilos d'aliments, són 294.607 quilos, sí. I això és només una fase, no, del programa?
Sí, a veure, nosaltres, per entrar una mica en el tema, estem aquí administrant tot el que és el fons d'ajuda per a les persones més vulnerables per erradicar la pobresa, que és alimentària completament, no?
Sí.
Això ve financiat tot per la Comunitat Europea amb un 85% i un 15% pels pressupostos de l'Estat central, no?
Uh-huh.
Llavors, nosaltres, com a responsables de l'àrea que ens correspon, jo m'ocupo de totes les entregues de la Creu Roja local, perquè després tens la provincial, no?
Clar.
I, bueno, pues, llavors, ara estem iniciant la segona fase, perquè va per 3 fases cada programa, i es va iniciar el 2015 i té finalitat o termini el 2020, no?
Uh-huh.
Sí.
No, t'anava a dir que abans d'aquestes tones, això, ara evidentment tu t'encarregues del tema a Tarragona Ciutat, i a mi m'agradaria que ens expliquessis com treballeu, perquè jo dic les xifres, jo dic aquestes 300 tones, puc dir que hi ha més de 16.000 beneficiaris, però tu ets el que agafa aquestes mongetes, no, i les dona algú, no?
Sí. Mira, nosaltres vam muntar doncs, un tema logístic raonable i còmode perquè l'usuari abans el que venia aquí era fer unes cues, arribaven uns paquets i era com molt impersonal tot això, no? I vaig dir que estàvem al segle XXI i la relació amb aquestes persones tenia que ser més de proximitat, d'apoio i ajuda, més que res doncs, per rebaixar-los una mica l'atenció en la qual viuen en aquest moment d'erradicació de pobresa, no?
Uh-huh.
Llavors vam muntar un tema logístic que és molt semblant, imagina't un súper, un gran súper, hi ha un lineal que té un circuit i bueno, l'usuari prèvia identificació, perquè tot això prové de les derivacions que ens fan l'Ajuntament i Consell Comarcal i persones ateses també aquí en un programa que tenim MAP de Creu Roja,
sí.
I bueno, ben identificades, hi ha un instrument de valoració, llavors se'ls cita, i un voluntari nostre l'acompanya amb un carritó d'aquests de compra, no?
Sí.
I li va dient la quantitat que li correspon d'acord amb el nucli familiar i la valoració que he comentat abans, no?
Uh-huh.
I li diem, pues, bueno, pues, 3 paquets d'arròs, 5 d'allò, i així està que acaba tot el circuit, eh? A veure, han volgut una mica que ell se trobés com a que ell ve a retirar un ajut i que no li donem un ajut, m'entens?
Exacte.
Perquè es creguin una mica que, bueno, que estan fent la gestió pròpia i una mica de dignitat també, no? Com que és un col·lectiu que entre ells se van mirant, han trencat una mica aquest fredor i una mica que no sé, que entenguin que estem una ajuda, que ells se la mereixen i que nosaltres, pues, amb la proximitat que estem, hi ajudem i estem a prop d'ells. No?
Exacte, perquè ho has dit, jo crec que ho has explicat molt bé, no? El fet aquest no és et dono una bossa, diguéssim, amb menjar, no? Perquè a més jo crec que aquí hi ha el factor, corregeix-me si m'equivoco, però hi ha una mica el factor vergonya, és de dir, sí, estic fent una cua perquè em donin una bossa amb un pack, diguéssim, és diferent a entro a una, no? Una mena de súper i compro jo.
Exacte. No? Exacte. Sí, sí, liberalitat des d'aquesta càrrega, no? Que és una mica la dignitat que a vegades tenen com a amagada o creuen que estan amunt d'allò. Bueno, pues jo els he dit a vegades, escolta, és que nosaltres també demà, cada un de nosaltres ens podem trobar amb aquesta cua i hem d'intentar superar aquesta situació, no? De dignitat, més crec com a persona, no?
Clar, i de fet és un tema, aquest, Elias, que hem parlat en els darrers anys, per desgràcia, sí. No és un tema del que portem temps parlant, no? Que cada vegada el tipus de persona que requereix, doncs, aquest servei, en aquest cas, ha canviat més, no? Els perfils són variadíssims.
Bé, mira, jo diria un dato molt centrat i és que nosaltres tenim aquí un 60% d'immigració i un 35 o 40% d'autòcton, no?
Uh-huh.
Què passa? Que amb aquest... O sigui, hi ha entrades i sortides, no?, d'aquests col·lectius. El que passa és que hi ha un percentatge del 30-35% que per mi ja és pobresa cronificada, no?
Yeah.
Vull dir, es van arrastrant i bueno... Vas veient entrades i sortides, però el percentatge que et dono és molt semblant continuant, no?
Uh-huh. Com molt bé deies, es fa aquest repartiment en base a les necessitats, no?
Sí.
Fa un estudi, doncs, suposo, del tipus de família,
sí, sí,
en aquest cas,
sí.
I està tot com a molt ben pensat, no? Perquè també ells es puguin fer una mica la planificació, perquè cada quant tenen accés, diguéssim, a aquest súper, per entendre'ns.
Nosaltres les... Hi ha derivacions molt urgentes, de necessitat, però nosaltres intentem complir amb aquesta cistella d'aliments que els hi donem 25-30 dies.
Uh-huh.
O sigui, queden bueno, coberts. Llavors, hi ha necessitats puntuals perquè poden haver o sigui, dintre del nucli familiar pot haver adultos i infantils, no?
Sí.
I llavors canvia una mica el perfil de la cistella, perquè hi ha altres ajuts que venen complementats, sigui de donacions o de recursos propis de Creu Roja que aportem, no? Però bàsicament són 25-30 dies, no?
Elias, si algú ara que ens està escoltant, doncs sí. Creu, mira, diverses coses, eh? Primera, que pot ajudar, i
sí.
Segona, que potser pot necessitar d'aquest servei, quin és el camí una mica? Adreçar-se a Creu Roja, a alguna altra entitat, a l'Ajuntament? Com funciona això?
Bé, si són persones per poder entrar dintre del que és l'organigrama nostre per col·laborar, hi ha tot l'aspecte del voluntariat, però
sí.
Si són entitats que volen col·laborar amb donatius o aportacions, doncs, bueno, vull dir, nosaltres tenim els braços oberts a qualsevol aportació, no? Perquè la cistella és completa i contundent, però sempre és millor, doncs, aportar producte nou i l'estructura de la cistella. Per exemple, jo t'indicaré dels 15 productes que tenim, que és la llet, galetes, arròs, cigrons precuinats ja en tenim, també atún i pasta alimentària, tomata fregit, verdura i fruita en conserva, oli, cacau soluble i cereals que agafaria tota la gamma de lo que és la llet de continuïtat, potitos de verdura i cereals per infantils,
uh-huh.
I de donacions, doncs, a vegades ens arriben de productors propis, de verdura i fruita fresca, sucre, farina, iogurts pasteuritzats, o sigui, tot això forma part de la cistella alimentària. I, a més, se'ls afegeix el pack d'higiene personal i un kit de limpieza de la llar, i un kit també muntat ja d'alimentació infantil que agafa de 6 mesos a 18 mesos, no? Uh-huh. I després els penyals, perquè són caríssims, no?
Clar. Sí, suposo que hi deu haver alguns productes que us falten especialment, no?
O no? Home, aquesta campanya ve mimada l'oli, perquè va haver una pujada de preu tremenda, yeah. I bueno, hi va haver algun problemilla amb la negociació, però bueno, amb la pròxima ja s'incorporarà. Sí.
Per tant, si algú... Mira, també faig extensiu, eh? Particulars i sí, empreses, sí. Que sé, a més em consta que això passa, no? Que hi ha moltes empreses que a vegades no volen fer soroll, però ells fan la seva contribució, no?
Sí, 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 amb els braços oberts.
Doncs que es dirigeixin a Creu Roja, no?
Aquí ha vingut a Andorra, número 61, uh-huh. Amb el número de telèfon 977244769, l'atendrà a Centraleta i llavors derivaran ja al departament que pugui atendre aquesta sol·licitud.
Uh-huh. I de mans com aneu? De mans per fer tot aquest repartiment?
Bueno, mira, nosaltres tenim aquí un equip de voluntaris, perquè aquest servei el desenvolupa el voluntari, no? O sigui, el voluntariat. Tenim 30 persones. Llavors, què fem cada divendres? Els necessitem en un horari bastant còmode, que és de 9 i mitja a 11, i prèvia identificació, perquè tot això ens arriba sempre a l'instrument de valoració conforme aquesta persona pues, té dret a aquest ajut. No? Se'ls cita, se'ls dona un tíquet de tipus com si necessités la carnisseria estirar-lo, però se'ls dona un tíquet ja numerat, i ja tenen un ordre, amb el qual també s'organitza una mica ell sol amb la cua d'espera. No? Uh-huh. I a partir d'aquí pues, van passant, firmen tota la documentació, marxen, tornen al carrito i, escolta'm, aquí hem aliviat un tema que t'he comentat abans, no? Però, bueno, és molt àgil. Jo he calculat que són 3 minuts per persona.
3 minuts, eh? Sí, i sí, quanta sí. Feina feu, en 3 minuts, Déu-n'hi-do.
Bueno, doncs... Pues,
quanta ajuda.
Sí, 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 bé. És un tema molt... O sigui, el voluntariat s'ha d'entendre des de l'ADN que cada un tenim, no?, com a voluntaris, no? I bueno, pues nosaltres, lo important és que la nostra dedicació és intensament social, no? És donar esperança, apoyant els altres i bueno, ens impulsa a continuar treballant perquè les persones més necessitades surtin també de la pobresa i arribi un dia en què puguin ser també feliços. No?
I tant que sí. Escolta, jo espero, i Elias, vine quan vulguis, però espero no haver de tornar a parlar amb tu per aquesta feina, en el Dia Mundial de l'Alimentació.
Jo molt de gust, perquè mira, nosaltres volem aprofitar sempre la finestra que ens doneu sempre als mitjans perquè puguem comunicar a la societat les activitats que hi han i tal com està la situació real a peu d'institució, sí. No? Perquè jo crec que jo crec que tots estem convençuts, l'equip que formem els 30 voluntaris, de que estem dintre de l'organització que és buca insígnia de les ONGs, no? I aquí s'atén pues, una quantitat tremenda de gent, no?
Mm-hmm. Doncs escolta, si necessiten si volen oferir les seves mans, si volen oferir aliments, el que convingui, el recordo el telèfon de Creu Roja Tarragona, 977-24-47-69. I Elias, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molt bona feina.
Estem a la vostra disposició per continuar parlant d'aquest tema i de que us convingui.
Doncs quan vulgueu, aquí també estem a la vostra disposició. Vagi molt bé.
Moltes gràcies per l'oportunitat.
A tu, adéu.
Adéu.
Herrera en Còpia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masia Crusells, segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions, la comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Han pres nota el número de WhatsApp del programa, 672-65-35-34. Ens poden enviar missatges escrits, però també agrairem que ens enviïn missatges de veu, eh? Així podem escoltar les seves veus i també emetre-ho en antena perquè ens facin doncs, arribar les seves opinions, denúncies o el que creguin convenient. Nosaltres arribarem al punt de la una amb la nostra cançó del dia. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més coses. Hem d'anar a Devins, avui anirem fins a Falset, al Priorat, per conèixer més del celler Pascona i també hem d'agafar la Nacional 240 fins a Lleida per parlar amb els directors de Càritas a Tarragona i a Lleida, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alimentació, però demà és el Dia Mundial de la Pobresa i, per tant, hi ha molts temes dels quals parlar. Si volen fer-nos arribar també les seves preguntes, Twitter, @copetarragona i el WhatsApp 672-65-35-34. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Asciende a 4 el número de fallecidos a causa de la ola de incendios que asola distintos puntos de Galicia. El último es un hombre de 70 años que ha muerto tras sufrir una caída el domingo cuando intentaba apagar un fuego en la parroquia de San Andrés de Comesaña, en Vigo. A esta hora se trabaja en 105 focos, de ellos 38 están controlados y 67 siguen activos. En Nigrán, en Vigo, está nuestro compañero Pablo González.
Buenas tardes. Lágrimas, muchas lágrimas en los ojos de los vecinos de la parroquia viguesa de Valladares y Coruso y también aquí ahora en Nigrán. Las fincas que rodean las casas están completamente calcinadas y muchos de sus vecinos vivieron una noche terrorífica. El fuego estuvo a escasos metros de sus hogares y destacan la labor fundamental de las personas que estuvieron sofocando el incendio con cubos de agua y mangueras. Dicen no haber visto nada igual y muchos no se creen que esta desgracia haya llegado a más.
Estamos pendientes también de Portugal, donde la cifra de víctimas mortales se eleva ya a 27 en los más de 60 incendios que siguen activos en el centro y en el norte del país. Y uno de cada tres niños viven en España en riesgo de exclusión social. Lo dice un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, que también apunta que los hombres han igualado a las mujeres en pobreza. Carmen Lavallén.
13 millones de personas viven en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país. Es casi el 28% de la población, 5 puntos más de media que la Unión Europea, con menores y familias con hijos entre la población con mayor riesgo. Para la mayoría de quienes viven a diario la pobreza, no está llegando la recuperación, según un informe de la Red Europea de la Lucha contra la Exclusión Social, cuyo autor es Juan Carlos Llano.
Siempre aparece la foto del sin hogar, y la pobreza no es eso, ¿no? La pobreza está en el supermercado de descuento, la pobreza está al lado de nuestras casas.
Uno de cada tres niños están en riesgo de exclusión y 3 de cada 10 personas empobrecidas trabaja. 8 de cada 10 son españoles.
¿Qué más está pasando a esta hora, Antonio Herraiz?
En la Audiencia Nacional sigue a esta hora la comparecencia del jefe de los Mossos de Escuadra, el mayor Trapero. La juez Lamela también toma declaración a los presidentes de las dos organizaciones separatistas más activas. Estamos a la espera de conocer si la Fiscalía pedirá alguna medida cautelar contra los tres por un delito de sedición. Al presidente Carles Puigdemont se le acaba el tiempo. En la carta que le ha enviado a Rajoy no contesta una pregunta directa: si había declarado o no la independencia. Se escuda en el diálogo y en los ataques al gobierno dentro de lo que él llama represión. Rajoy le advierte de que será el único responsable de forzar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En la misma línea se acaba de pronunciar el PSOE. Ven inadmisible la carta de no respuesta, de no contestación de Carles Puigdemont. Y ya lo había determinado una prueba biológica y hoy lo confirma la justicia. El juzgado de primera instancia de Madrid desestima la demanda de Pilar Abel para ser reconocida como hija de Salvador Dalí. No hay duda, así lo desvelaron las pruebas de ADN, y tras la insistencia de esta mujer, ahora va a tener que pagar las costas del proceso judicial.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, y en El Espejo, además, también vais a hablar de incendios. Sí. En este caso, de cómo la diócesis de California se ha volcado con los afectados por los incendios que allí han sido también terroríficos.
Pues terroríficas las imágenes, efectivamente, devastadoras en el norte de California. Y vamos a contar cómo afronta la diócesis de Santa Rosa, que está allí enclavada, esa plaga de tremendos incendios. Las iniciativas son muchas. Por ejemplo, la Catedral de San Eugenio se ha convertido en un centro de evacuación que está siendo coordinado por religiosas y voluntarios de la diócesis. Los sacerdotes, con su obispo a la cabeza, acuden también diariamente a consolar a personas en los distintos refugios de la zona. El obispo Robert Bassa actualiza desde su propio coche, de aquí para allá, la situación en el Facebook de la diócesis para movilizar la ayuda. También ha sugerido a sus diocesanos que ofrezcan su hogar a una familia que lo haya perdido todo como forma concreta de responder a este drama. Pero hay más historias y las contamos todas en un ratito en El Espejo.
Y las escuchamos, efectivamente, en media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Real Madrid afronta el doble duelo contra el Tottenham en la Champions. Luis Munilla.
Mañana en el Bernabéu, Pilar, y dentro de dos semanas en Londres. Es probablemente el rival más duro del grupo, pero también una opción para el Madrid de encarrilar la clasificación para octavos de final. Se acaba de entrenar el equipo de Zidane y estamos pendientes de la sala de prensa. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Zidane va a recuperar a Keylor Navas para el partido de mañana. El portero costarricense está recuperado del edema que sufrió en el muslo. Van a seguir de baja para mañana Bale, Carvajal y Kovacic. Será el 11 de Cardiff con una única novedad. Nacho jugará de lateral derecho en el sitio de Rafa. Ahora mismo en la sala de prensa está Isco. Dice que ha sabido esperar su momento, que ha tenido paciencia y que ahora se siente importante y que además está jugando cerca del área. Sobre el Balón de Oro, recordemos que está entre los finalistas, dice que Cristiano lo tiene que ganar sí o sí.
Juega mañana también el Sevilla, que ya está en Moscú para medirse al Spartak. Para el miércoles quedan el Barcelona Olympiacos y el Karabaga Atlético de Madrid. El equipo de Simeone viaja a las 2 hacia Bakú. Se quedan en tierra por decisión técnica Vieto y Juanfran. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada en primera con el partido Las Palmas-Celta y en segunda con el Alcorcón Lugo. Ambos a las 9, hora peninsular.
Pues gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Es un incidente aislado y creo que hoy va a ser el día más seguro.
No es malo acudir a una tercera persona que te ayude.
Una subida de tipos, eso se va a ir reflejando en la hipoteca.
Intentamos no pensar en lo malo, cómo estará.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Ya está aquí el descuento de tus sueños, el que se adapta a ti. Un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y servicio. En Hipercor y El Corte Inglés. Especialistas en descanso.
La revista Semana ha adelantado su publicación al lunes 16 de octubre. Corre a tu kiosco y consigue con Semana el mejor corazón. Actualidad, moda, nutrición, belleza, viajes y mucho más. Todo lo que buscas cada semana en tu kiosco. No te la pierdas.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López Abogados.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto. Para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc en Alcover.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passem 8 minuts de la una, reprenem en directe al migdia COPE Tarragona. Tres titulars en un minut. Tallat al trànsit el vial de Brian de Tarragona a partir d'avui per la construcció d'un nou tram de la passarel·la que ha d'unir el centre de la ciutat de Tarragona amb el mar. La circulació quedarà restringida fins diumenge. Des d'avui fins llavors es treballarà en el tram que correspon a l'inici de la rampa des del costat de la ciutat, des de l'estació, fins al tram central sobre les vies del tren que ja està col·locat. La passarel·la ha de connectar el centre de Tarragona des del balcó del Mediterrani fins al passeig marítim, la platja del Miracle i la zona del port. Per tant, ja saben, tallat al trànsit el vial de Brian des d'avui i fins diumenge. I avui sabem també que en qüestió d'un mes el pàrquing dissuasiu de la Tabacalera desapareixerà. L'empresa propietària del terreny ha decidit recuperar la zona que fins ara cedia a l'Ajuntament i que tenia capacitat per 250 vehicles. Segons podem llegir avui al diari Més, l'Ajuntament estaria treballant en l'ampliació del pàrquing del cementiri per oferir el doble de places que hi ha ara mateix. Es passaria de 170 a 350 i aparcar-hi costaria un euro. I en plana econòmica destaquem avui que Sol d'Ebre, la principal cooperativa citrícola ebrenca, preveu una davallada del 25% en la producció de cítrics a causa de la sequera. Sol d'Ebre preveu enguany recollir 14 milions de cítrics, 4 milions menys que l'any passat. La campanya de recollida a la cooperativa s'allargarà fins als mesos de març i abril. El moment de màxima activitat són novembre i desembre. El 99% de la producció s'exporta, sobretot a Alemanya, però també arriba a clementina i taronja de les Terres de l'Ebre a l'Orient Mitjà, Canadà, Sud-àfrica i Finlàndia. La cooperativa ha estrenat aquesta temporada una botiga en línia de venda al detall que abastirà tota Espanya i que busca el client de proximitat. Arribem a la 1:10, 30 segons i anem de vins.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, anem de vins. Avui fem parada a Falset. Seguim al Priorat una setmana més després de la recomanació del nostre convidat de la setmana passada, el Jaume Giral, del celler Ronadelles. Ens va portar directament fins al celler Pascona i als vins del Toni Ripoll. Toni, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Pues mira, bé.
Bé, escolta, heu acabat Verema ja, com la majoria dels que van passant per aquí, o encara no?
Sí, vam acabar tot just el 12 d'octubre passat.
Ah, o sigui, que és els primers dies que tens una mica lliure, no?
Quasi,
quasi. Bé. I explica'm una mica com ha anat la cosa, a veure.
Enguany ha sigut una verema una miqueta estranya,
sí?
Perquè hem tingut molta seca, i ja portem 2 anys de seca, en el qual també les calors d'aquest estiu han fet que la maduració s'adelantés molt, però al no tindre humitats, al no tindre pluges d'ara de setembre i tot això, doncs han fet una molt bona qualitat, uh-huh. per no dir una qualitat extrema, i una maduració per totes les varietats, que també han anat al seu ritme, molt avançat també, a lo que seria de lo que toca cada any,
sí.
Que és, hi ha molta gent que ha començat el mes d'agost, nosaltres vam començar, si no recordo malament, el 28 d'agost, i hem acabat el 12 d'octubre. Però com tenim 5 varietats repartides i cada una va al seu son, doncs més o menys hem pogut centrar-nos i poder fer perfecte quasi cada elaboració en cada varietat.
Mm-hmm. Això esteu coincidint una mica tots, no? Que ens dieu, n'hi ha una miqueta menys, però escolta, d'una qualitat excel·lent enguany, no. Us veig a tots emocionats, això és bo.
De lo menys que ha quedat, lo que ha quedat està...
Perfecte,
és explosiu, una passada.
Escolta, haurem d'estar molt atents al que ha de venir, llavors. Ara parlarem dels vins, que per cert ens ha portat una ampolla del vi que ens va recomanar el Jaume, d'aquesta Maria Ganxa, penjarem una foto també al Twitter, però abans a mi m'agrada sempre que m'expliquis una mica què hi ha darrere, quina és la història, com comença tot el celler Pascona, a veure...
Hem
d'anar molt enrere, no?
El celler Pascona hauríem d'anar 25 anys enrere... I el que és concepte Pascona i el que ve de Pascona ve de Pascó,
uh-huh.
I ve d'un tal Pere Pascó i Pi, vale? Que en teoria seria un nostre avantpassat de fa molts i molts i molts anys. Parlo del 1821, que tenim dates de vestigis de la finca. La finca en si està falset, està al costat del poble, perquè el poble ha anat creixent i hi ha, amb parets del poble i està la finca.
Sí.
Al seu principi va ser una finca de 9 hectàrees i ara mateix tenim una finca de 25 hectàrees que a pas dels anys doncs els nostres avantpassats han anat comprant les parcel·les dels veïns i han anat engrandint la finca. Des de l'any 91 no havia cap, no s'havia fet cap elaboració de vi allintre, no tenim cap informació de res. Sí que tenim, són les pesades de totes les collites que s'han anat portant a la cooperativa de Falset. Però a partir de l'any 79 el meu pare entra amb molta força amb la finca i comença a apostar per les noves varietats, que serien la Cabernet, la Merlot i la Xirà.
Sí.
I també recordant una miqueta la Garnatxa i la Carinyena amb un cert punt, no? I fa una reconversió total de la finca, excepte una part que és molt antiga que la vam deixar, però tota l'altra, que eren vinyes de 50 anys i tot això, van fer una renovació perquè també n'hi havia de molts fallos i costava molt de... I amb la nova plantació també es va ficar el nou format de plantar l'any 79, que era la forma emparrat. Això en aquella època era molt visionari, era molt futurista, la gent li deia que estava sonat, que és això del Cabernet, que és això del Sirà, però ara podem gaudir el celler Pascona doncs, de varietats com aquestes que tenen quasi 40 anys.
Mm-hmm. Jo, per cert, els dic el web, per si volen tafanejar una mica, www.pascona.com. Explica'ns quan diem, perquè aquí també volem aprendre del món del vi, és el que intentem en aquest espai també, quan diem vins de terroir, què és exactament? O sigui, què vol dir això? A veure, explica'ns-ho planer, Toni.
El concepte terroir s'identifica amb el tipus de terra que està plantat, no? Uh-huh. O sigui, dintre la finca tenim tres tipus de terres. Tenim argiles amb un 60%, un 30% de granit i un 10% de llicorelles. Costa de trobar una finca amb aquesta heterogeneïtat de terres. Normalment, moltes finques tenen un tipus de terra o dos, però no tres. I amb això, doncs, el meu pare, en aquella època, quan va fer la reconversió de la finca, doncs, va plantar les cinc varietats damunt dels tres tipus de terroir diferents. I ho va fer sense pensar en això. Jo una vegada vaig acabar els estudis i tot això, me vaig començar a mirar-m'ho i vaig treure les meves conclusions de que podíem extraure uns vins de terreny, uns vins de terra, no? Uh-huh. Vins de terra. I vins de terra no és res més que un cep plantat damunt d'un terra, com per exemple una argila o una arena granítica, i tota l'elaboració que sigui d'aquest tipus de terra.
D'acord.
O sigui, sí que podem fer mescles de diferents varietats, però sempre amb el mateix terreno. Però també el concepte terroir és un concepte francès que també engloba el que és el terreny, engloba la climatologia, engloba l'entorn, l'ecosistema on està, i també engloba la cultura d'aquest viticultor. I això és un concepte terroir global.
Molt bé. Sí, clar. Per tant, podem tenir vins dins dels vostres vins, doncs hi haurà, per exemple, un que sigui Garnatxa i Cabernet, però sempre en aquestes terres, no? Cadascuna cultivada amb aquesta terra, sigui argila, granit o llicorella, no?
Correcte.
Molt bé, és que així m'agrada, anem aprenent coses. Parla'm de la Maria Ganxa. A veure, què hi tenim en aquesta ampolla?
La Maria Ganxa és un personatge. Aquí sempre m'agrada, i amb tota la nostra filosofia de Pascona, sempre intentem explicar per què és una etiqueta, què han fet amb aquesta etiqueta, el per què d'aquesta etiqueta, o sigui, explicar el continent i el contingut i intentar crear una simbiosi entre ells. La Maria Ganxa, parlem que és un monovarietal de Carinyena, vale? N'hi ha molt pocs a la nostra zona, i la Carinyena sempre ha sigut una varietat desprestigiada, una varietat sempre de segona o de tercera, o sempre una varietat de relleno. Uh-huh. Al ser una varietat així mística, nosaltres vam anar a buscar un personatge místic, la Maria Ganxa. Maria Ganxa és una llegenda que és molt local de Falset, però quan la vam començar a iniciar, també em vaig donar compte que a Mallorca també hi ha una història d'aquestes, per la zona de Lleida també n'hi ha, i la zona de la Ribera també hi ha vestigis d'aquesta història, no? La Maria Ganxa no és res més que un home del sac, però amb dona i d'interior de casa. Això les nostres àvies s'ho van inventar per tindre la mainada cuidada dintre casa. Normalment les cases de poble tendeixen a ser cases grans i plenes d'obstacles,
sí,
on la mainada pot prendre mal. allà, en aquella època, els iPads i els mòbils i tot això no existien. O sigui, avui en dia és molt fàcil...
mantenir els, sí, els petits a casa,
sí,
no?
Sí.
Doncs, controlats.
Una miqueta de cultura popular i fer ressorgir la llegenda aquesta de la Maria Ganxa, doncs és una cosa que ens agradava. Igual com moltes coses que fem al celler, intentem anar a recordar coses que, de la zona, coses del territori, per poder impactar-los dintre amb els nostres vins. Doncs la vam crear com una bruixa, ¿vale? A la foto se veu una senyora així tipus geisha, ¿vale? Tipus japonesa, i que està pues, nu, de cos nu, i també el que busquem també és la misticitat de la Carinyena, amb la misticitat d'aquest personatge, perquè ningú l'havia vist, ningú l'ha vist mai, sempre s'ha explicat, però nosaltres vam voler ficar-li una imatge, una cara, un cos. I també jugàvem amb la Carinyena. La Carinyena normalment és una varietat que s'ha d'arreglar, però tota nua, ella, és molt fresca. ¿Vale?
D'acord, per tant, tenim un vi fresc, en aquest cas. Aquesta Maria Ganxa és un vi fresquet. És monovarietal de Carinyena. Això, vaig tenir, recordo fa mesos aquí un company d'un celler que deia, els que fem monovarietals estem una mica bojos. No,
bueno,
no sé si coincideixes.
Dintre el món de l'agricultura és un món de sonars, perquè tot el que comporta al final dius, has d'estar molt boig per estar aquí, perquè te vindria qualsevol analista i et diria, si no et surten els números mai. És passió, és amor, és
Però bé, aquesta bogeria, aquesta Maria Ganxa, us està donant força d'alegries, no? Perquè
la veritat
és un vi
és
que ha sorprès, crida l'atenció.
Sorprèn. Perquè tu t'esperes... Normalment, les carinyeres que haguis pogut tastar per arreu, doncs són carinyeres que sempre han portat una mica de maquillatge. Maquillatge li dic que hem tingut una elaboració doncs, amb criança, amb barrica, l'han passat per àmfora, o llarg temps amb ampolla per polir. La Carinyena és una varietat molt, molt rústica, molt, molt agressiva. I depèn de quina elaboració li faiguis, aquesta rusticitat te pot sortir més o menys. Que després pot ser les de polir pues, fent tota aquesta història de maquillatges que els dic jo. Uh-huh. Aquí ens trobem una Carinyena pura.
Molt bé.
Fresca i fruita. És fruita. És una Carinyena embotellada directament. Uh-huh. Del raïm, eh?
Per tant, llavors, si busquem un vi així fresc, no? Bueno, no sé si lleugés la paraula, no?
Té cos.
Té
cos, però dintre la frescor aquest cos se l'amaga.
Molt bé, doncs ja saben, Maria Ganxa. Però això, que parlem avui de la Maria no vol dir que ens oblidem de la resta, perquè si mirem els negres del celler Pascona, trobem lo pare la mare, no?
Sí.
El petitó de Pascona també, lo petitó de Pascona i el Pascona clàssic, no? Vull dir, són vins molt diferents entre ells, Toni?
Són vins diferents, sí? Però tenen un màxim com un denominador que se'n diu frescor. O sigui, la finca en si, la finca Pascona, mos traslada al set uns vins elaborats de la mateixa zona, la mateixa quasi terra, per no dir tres terroirs, ¿vale? Perquè al final la profunditat no, és lo que basa. No? L'argila donarà una mica de més de fruita, l'arena donarà una miqueta més d'estructura i la llicorella donarà una mica més de cos. No? Però al fi i al cap és una finca tota unida en la qual té un màxim com un denominador, que és l'acidesa, d'una acidesa molt interessant, a la qual pues, dona aquesta frescor per davall amb tots els vins.
Mm-hmm. Per tant, vins frescos, recordin, eh? Lo pare, la mare, lo petitó, el Pascona clàssic, però ens falta una germana aquí, que tenim una germana que és un blanc, no?
Sí, és un blanc. És un blanc de Macabeu amb una miqueta de moscat, en la qual és una elaboració... molt diferent, ¿vale? Perquè amb aquest vi fem una criança, bueno, una maceració amb les pells per extreure-li el màxim possible el macabeu. El macabeu és una veritat molt neutra, en la qual, doncs, si el prenséssim directe, pues seria un vi molt neutre. O sigui, l'única part blanca que tenim és el macabeu i una miqueta de moscat per donar-li una miqueta d'alegria, doncs extraiem una mica més del macabeu per donar-li una mica més de textura amb aquest vi.
Aquest és el blanc, la germana de Pascona. I atenció, vull que m'expliquis del rosat, que en aquest programa som de la Lliga de Defensors del Rosat, que creiem que no està prou apreciat, però tenim un rosat aquí, és un blanc amb ànima de negre, el definiu, no? El trencaclosques?
Correcte.
Com, perquè, a veure, com s'explica això?
A veure, és un vi... aquest és un vi de fornada meva i de marxada d'olla meva. Vale? El que volíem... Bueno, l'objectiu d'aquest vi és fer un vi blanc de la varietat més negra que existeix, que és la Syrah, i fer un vi blanc de negres. Que al final s'ha quedat rosat. S'ha quedat rosat per què? Perquè pues, per la maceració tan curta que té, queda una mica tintat. Mm-hmm. Per la qual, doncs no... Nosaltres també, al parc del celler, som molt puristes amb el tema de la química i no ens agrada pues, treballar amb química. Intentem treballar el més natural possible i evitar pues, ficar-li agents químics per modificar els vins, per aclarir els vins, per clarificar-los, per...
No maquillar, això que deies ara. Que sigui tal qual de la terra, pròpiament, allò, l'ampolla,
que sigui
el
màxim pur possible i la màxima expressió possible de la terra i sense manipular. Mm-hmm. O sigui, nosaltres al celler no ens agrada manipular les coses. Entrem el raïm i el deixem allà, el anem mimant, l'anem animant, l'anem remullant, però no ens agrada modificar-los. Uh-huh. O sigui, que evolucionin ells sols, tal com ells, tals com són.
Escolta, hem repassat tota la família. Hi ha algun membre a la vista, algun membre nou de la família? Creixerà la carta de vins de Pascuna?
No, en principi no.
No, ho dic jo, si amplieu la família, i ens ho fa saber, ens ho vens a explicar. Ah, bueno, no, i els dolços què? Tenim un dolç i un ranci,
sí,
no? Les dues reines, també.
Les dues reines que fan, tal com volia explicar la Maria Ganxa en aquell moment, de que ressorgim de les històries del poble, les dues reines doncs, fan referència a les dues reines catalanes que van néixer al Castell de Falset, Margarida de Prades i Eleonor de Prades, en la qual vaig començar a llegir-me-les i tot això, i hi havia una que tenia més caràcter i era més malparida, i l'altra era més normal, era més amable, doncs amb una li va caure la reina rància i l'altra va ser la reina dolça. Aquests dos vins són dos vins completament opacs, completament diferents un de l'altre.
Sí.
Una és un vi ranci de l'any 91, que va ser de les primeres anyades que es va fer el celler, en el qual és un trencaclosques de l'any 91 envellit. Amb ampolla després que li van fer després de 10 anys jo vaig obrir les ampolles i les van ficar amb damajuanes i van ficar el sol i serena durant 3 anys i després de 3 anys més van ficar les damajuanes dintre una barrica de Jerez, ¿vale? En la qual bueno, vam tindre 10 anys més i fins a l'any 2016 que va ser els 25 anys del celler vam treure aquest producte com una peça històrica del nostre celler.
I aquí tenim... És que es diu aviat, 10 anys, eh? Has estat esperant 10 anys, no?, per poder embotellar això, i és que és una feina que jo crec que això ho hem d'aprendre a apreciar, si aquells que no ho aprecien encara. Escolta, a mi m'encanta que vingueu aquí a explicar-nos tot el que poseu a l'ampolla, però jo crec que una manera fantàstica d'entendre-ho és anant a trepitjar aquest terreny que ens explicaves, aquesta argila, no?, aquesta llicorella, i això ho podem fer també, us podem visitar a Pascuna, no?
I tant, nosaltres sí? Fem unes visites que li diem el Walking Pascuna, o sigui, camina en Pascuna. I el que fem, perquè, a veure, tenim la grandesa o tenim la sort de tindre el celler dintre la finca i la finca la podem recórrer tranquil·lament a peu amb una horeta i mitja, veure en aquell moment com està la vinya, en quin estat. Ara a partir d'ara estarà fantàstica, comencen els colors de la tardor, els canvis de fulla, els vermells, grocs, marrons, i comencen a ser... una època molt maca per fer unes visites allà. I el que fem és agafem les ampolles de vi, el petitó, tot, la Maria Ganxa, la mare i el pare, i anem tastant els vins in situ del lloc on neixen, o sigui, de la vinya on neixen. I fem una parada allà i expliquem pues, aquest vi neix d'aquí perquè puguis veure la vinya, puguis interactuar amb el terroir, puguis palpar el terroir i auroral, perquè moltes vegades agafes una mica de terra i proves una miqueta el vi i dius, ostres, té una similitud, té un origen, té una... Uh-huh.
Sí, sí, doncs això és el que volem, eh? Entendre una mica més el que hi ha a l'ampolla i després així podem identificar també el que ens agrada, que al final és l'important, no? Doncs, escolta, jo el recomano avui la Maria Ganxa i qualsevol vi, si no, del celler Pascuna, www.pascuna.com, reservem, us truquem, no?, per poder fer aquestes visites, evidentment.
Sí, contacteu via mail o a través de la web teniu un apartat de reserva online, i a partir d'aquí jo contesto i us dic mira, pues, tenim aquest disponible aquest dia, i així concertem cita i doncs veniu a visitar.
Ja està, planifica aquí una escapada a Falset al celler Pascuna. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi, eh? Com que he vist que en saps una mica del tema, jo sempre em deixo guiar pels experts, a veure.
Per recomanar-vos pues, Estones de Mishima, Set de Vida, que les fa el Sergi Montalà, dintre també d'un conjunt de vins molt, molt interessants que fan, és de vinyes de Massarsal. És un tio que us podrà explicar també coses molt xules i també sonamentes del món del vi, perquè, tal com has dit tu, som una colla de bojos.
Una colla de bojos. Doncs escolta, sort en tenim, de vosaltres. Escolta, Toni, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa. Torna quan vulguis, casa teva.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
I amb música arribarem al punt de 2:15 per agafar la Nacional 240.
Pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Cuáles son las tecnologías que nos permitirán afrontar un futuro libre de emisiones? El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa para avanzarnos cómo será ese futuro contando con una energía fiable y segura como la nuclear. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 km por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Doncs sap que anem ja camí cap a les 2 de la tarda i com tots els dilluns ja sabeu que en aquesta hora el que fem és obrir la Nacional 240 i connectem amb la nostra companya de Tarragona, la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon
aquí
dia a tothom.
Estàs. Sempre tinc aquell ai al cor.
A veure si un dia no sortiré, no?
Clar, perquè ja. Per mi, ara quedaré molt malament, per mi la Mònica ara en aquest moment és una palanca a la taula de so.
Oh, que lleig.
és un botó. Llavors, jo obro el botó, Cope Tarragona, i tu saludes i dius, bueno, a veure si sortirà algú o no.
Home, home, me podries dir coses més boniques. Perdona que et digui, Ricard.
Per això t'he dit que quedaria malament.
Amb l'edat que fa que ens coneixem. Home, per això jo reitero que aquesta secció l'hem de començar a fer amb webcam. Hem de posar càmeres als estudis, o fer un periscope,
sí,
alguna
sí,
cosa
alguna
hem de
cosa,
fer.
Hem de fer.
Ens hem de veure les cares.
Ens hem de veure perquè ens escoltem molt, però no ens veiem.
Exacte, ens escoltem cada dia i no ens veiem. No pot ser això. Bueno, de fet, és com amb els oients, això, eh?
Sí, també tens raó.
Ells ens escolten cada dia. Jo, a mi m'agradaria escoltar-los encara més a ells, que ens truquin, no? I que ens truquin i que ens diguin...
Que truquen poc, ja t'ho dic ara.
Truquen, de vegades truquen molt, però no volen sortir.
No volen sortir.
Mira, ara estem al moment aquest de pegar-li la bronca als oients.
Vinga, va, que ja que ens hi hem posat...
Exacte, que ells ens truquen i diuen, sí, sí, però jo no vull sortir, que em fa vergonya. Què és això de la vergonya?
Clar, no? i més darrere d'un telèfon, tranquil, que no...
No, al contrari, nosaltres volem que ens truquin, que ens enviïn twitters, whatsapps, notes de veu, que així els podem escoltar, que escolta, ja està bé de que només sortim aquí tu i jo, bé, i els convidats que tinguem cada dia, però els oients també han de sortir una mica més, no?
Jo sempre dic el mateix, jo ja parlo prou cada dia.
Això mateix, ens
jo
quedarem
que
sense
d'altres.
Veu. Jo estic fatal ja de la gola amb aquests canvis de temperatura, el matí fred, ara sol...
No et queixis, que tu estàs al costat del mar i el mar sempre és tot és més suau.
Això és veritat, però no us queixareu de calor pas a les comarques de Lleida.
No, a la nit fa fresquet. Per mi, ara mateix, per mi, i això sí que és subjectiu, fa la temperatura ideal.
Sí.
O sigui, jo tota la vida fos així.
Jo
escolta,
també.
12-15 graus a la nit i 25-28, que ja són, al de dia. Per mi... És ideal, això.
Jo també votaria per això, eh? No cal calor extrema ni més fred, tampoc. Però bé, no sé jo si els pagesos, en aquest cas, que ens escolten
a Lleida
i a Tarragona, estarien d'acord.
Perquè, clar, això del temps ja saps que no plou mai a gust de tothom.
La veritat és que això és un tema que, mira, hauríem de tractar un dia aquí a la Nacional 240, perquè, per exemple, aquesta sequera que estem patint a tot arreu, per cert, fem des d'aquí també, enviem una abraçada també a Galícia, aquests moments horribles que s'estan vivint allà, en part causat també per la sequera, doncs això al camp també està afectant i està canviant les maneres de treballar. Mira, ja tenim tema.
Ja tenim tema, doncs perquè
ja tenim
tema per dilluns vinent o un altre.
O un altre, no? No sé.
Sí.
Però escolta, avui tenim un tema, però abans jo crec que necessito un parell de minuts, Ricard, per agafar aire i et posaré música. Avui què et sembla?
Em poses música, sí, sí.
Jo sé que t'agradarà això que et posaré ara.
A veure.
Tu escolta, eh?
A veure.
Escolta. De què estàs ballant, Ricard Álvarez?
No estava ballant, no? I ara te'n riuràs del que estava fent.
Va, a veure, sorprèn-me.
He hagut d'engegar el Shazam.
No m'ho puc creure.
És que no me'n recordava del títol de la cançó.
Home, a veure, del títol de la cançó, vale, però dels intèrprets sí, no?
Sí, el Jackson 5 sí.
Ah, però... vale, m'estaves espantant ara.
O sigui, perquè veus, les noves tecnologies serveixen. Pues he fet el Shazam ara aquí mateix als auriculars i sí, I Want You Back, eh?
I Want You Back del Jackson 5, és que ha fet anys Tito Jackson i és la cançó del dia i sempre, no sé per què, mira, he pensat en tu avui al posar aquesta cançó i he dit li posaré una mica. Que et sembla? Una mica de cançó, d'alegria i de música.
La música
que ja
saps que m'agrada, i tant. La
però
música
escolta,
amance, diuen.
Amance, ja ens fa falta. Va, anem al tema del
anem
dia.
Anem al tema, sí,
que és bastant seriós, d'entrada, però bé, segur que també els agrada la música als nostres convidats d'avui, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alimentació, ho hem dit al principi, però és que demà, aquesta setmana, va de dies mundials la cosa, demà és el Dia Mundial de la Pobresa. I avui, Ricard, hem volgut unir una mica, no?, aquest tema de l'alimentació i la pobresa, i hem trucat a la porta de Càritas dins la Novera, eh? Uh-huh. Això sí.
Demà és el Dia Mundial de la Erradicació de la Pobresa.
De la Erradicació de la Pobresa, exacte.
Sí, sí, ens han obert la porta, i tant que sí.
Ens han obert la porta, crec que tens convidada a l'estudi.
Doncs mira, jo he trucat i a mi m'ha obert la porta ni més ni menys que la secretària general a Lleida de Càritas, la Maria José Rossell. Maria José, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Maria José. Doncs mira, jo he trucat i a mi m'ha obert la porta, el tinc, perquè el tinc a Barcelona, crec, el director de Càritas Tarragona i president, a més, de Càritas Catalunya, el Francesc Roig. Francesc, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Bon dia, Francesc.
Ens has obert la porta telefònica, avui.
Sí, sí, sí.
Et tenim a Barcelona, veritat?
Sí.
Sí. Bueno, d'entrada, primera pregunta que fem sempre en aquest espai. El Francesc Roig i la Maria José suposo que es coneixen en persona, no?
Sí, ens coneixem, sí.
I tant. Només faltaria.
Clar, perquè en aquest cas parlem de demarcacions, estem aquí parlant de Lleida-Tarragona, però al final, no sé si, a més, Francesc, ens ho pots dir també com a president de Càritas Catalunya, la feina com a Càritas és global, no?, més enllà de demarcacions.
Sí, a veure, Càritas Catalunya no és res més que la síntesi en la gestió de les 10 Càritas diocesanes que hi ha a Catalunya. Per tant, nosaltres fem la coordinació, la gestió, l'acomboiament, més o menys en la coordinació de les diverses activitats, perquè cada Càritas diocesana, doncs, per exemple, en el cas de Lleida, en el cas de Tarragona, en el cas de Solsona, Vic, Girona, la Seu d'Urgell, o Tortosa, tot i a part de Sant Feliu, Terrassa i Barcelona, doncs tenen una idiosincràsia pròpia en el sentit que cada Càritas és autònoma, la presideix el seu bisbe corresponent, i gestionen els seus projectes. Per tant, aquesta gestió, que és molt particular i, diguem-ne, autònoma en aquest aspecte, necessita també una visió de representació global, sobretot de cara a l'exterior, de cara als organismes públics, com pot ser, doncs, la Generalitat o el mateix Estat espanyol, o, doncs, altres institucions, com poden ser les diputacions, consells comarcals, etc.
Ricard, de fet, un dels temes que parlàvem aquest matí era, els hem de preguntar, evidentment hi ha problemàtiques generals, però no sé si també per demarcacions teniu alguna de concreta. Comencem per Lleida, si us sembla.
Home, jo entenc que en principi nosaltres, a diferència potser de les altres diocesanes, sí que el tema agrícola i l'avinguda de temporers que sí que ens toca de ple a la demarcació de Lleida, que potser també els hi tocaria a una part d'Urgell i una de Tarragona, però que és especialment ens afecta, sobretot ara acabem de passar l'estiu amb el tema de temporers i el tema dels assentaments. Tenim uns assentaments de fa molts anys aquí a Lleida que no acabem de resoldre el tema.
Alguna, Francesc, alguna pel que fa a les comarques de Tarragona, algun programa potser específic de les nostres comarques?
Nosaltres, en la línia de progressió que procurem que Càritas estigui cada vegada més al dia de la realitat social que es cou, el que ara ens preocupa molt és la inserció laboral. Molt bé, ara la Maria Josep estava parlant d'aquesta situació de precarietat en el tema agrari i de nouvinguts, però aquesta és una realitat que, si després ho traslladem a la crisi que hi ha hagut amb el tema de la construcció o bé amb altres sectors d'àmbit econòmic, ens trobem que més o menys cada àmbit territorial de Catalunya ha tingut les seves peculiaritats en aquest aspecte i, sobretot, el comú denominador de l'atur. Uh-huh. I el que ens preocupa és no només superar l'atur, perquè superar l'atur, amb les estadístiques, sobretot quan s'anuncien a bombo i platerets, per dir-ho així, és fàcil, però són cobertures mínimes que a vegades són de 3 hores o de contractes molt reduïts que no superen ni solventen la problemàtica. Sí que maquillen l'estadística a nivell oficial, però no superen la problemàtica que tenim en aquests moments, també que existeix, és evident. Per tant, ens preocupa la inserció, programes d'inserció laboral, que és el que ara, doncs, Càritas té com a un dels objectius.
Ricard.
No, estava pensant, aquest matí hem preguntat a diverses persones, saps què és Càritas? Saps a què es dediquen? Saps què fan Càritas? Saps de qui depèn Càritas? I la veritat és que en ple segle XXI trobem molta gent que renega de l'Església, que l'Església no fa res, que l'Església al segle XXI doncs, no té raó de ser, no fa res. I si aprofundim exactament, com ens ha explicat el Francesc i la Maria José, Càritas depèn única i exclusivament de l'Església. Uh-huh. I les tasques que fan són immenses. Jo és que he entrat a les planes web i he buscat... teniu un apartat que és què fem? I després comença a haver desplegables i més desplegables. Com ho podríem condensar, Maria José? Què feu a Càritas?
És complicat. Realment és difícil de poder-te explicar totes les accions que fem, però nosaltres dividim l'acció en tres grans blocs. Una que és l'atenció més social, on nosaltres parlaríem d'un tema més de cobertura de necessitats bàsiques o primeres atencions, on hi ha diferents programes aquí dins, i després un tema més inclusiu, on hi ha doncs, el que plantejava el Francesc, més d'inserció laboral, tema d'habitatge... Aquest seria tot el que és el bloc d'atencions per nosaltres, tant d'atenció més directa com de temes més inclusius. Però després hi ha dos grans blocs més, que per nosaltres també són molt importants, que és el tema del voluntariat. Nosaltres, sense el nostre voluntariat, nosaltres les accions no les podríem desenvolupar. Tots els programes que tenim al darrere, doncs el que deia abans de temporers o l'atenció nostra, tot està portat per voluntariat. I aquest voluntariat té una formació al darrere, que nosaltres en principi els hi dotem d'aquesta formació. I després hi ha un altre aspecte que també és important per nosaltres, que el Francesc l'apuntava ara, és l'acció directa ens permet un coneixement de la realitat i, per tant, la nostra obligació, i avui era un dia, era explicar aquesta realitat. Per tant, hem de ser transmissors d'aquesta realitat, sensibilitzadors de la comunitat, que seria l'altre gran element que en principi caldria treballar.
Doncs, Francesc i Maria José, anem a parlar d'aquesta realitat, que vosaltres la sabeu millor que ningú. De vegades les xifres són molt fredes, però ens ajuden a entendre quina és la realitat avui en dia. Parlo ja a nivell de Catalunya, Lleida, Tarragona. Quina és la realitat de la societat pel que fa a necessitats bàsiques?
Sí, Francesc, la principal necessitat que us trobeu actualment, quina és?
A veure, en aquests moments la principal necessitat comença a deixar de ser l'alimentació. Ja no és tant com abans. I ho dic perquè hem d'anar rebaixant bastant aquest tema dels aliments, perquè hi ha altres organismes que doncs, també faciliten els aliments i ens comença a preocupar una mica determinades actituds de persones que podria ser que doncs, tinguin necessitats, però que ho enfoquen des d'una òptica molt d'inèrcia. És a dir, vinc aquí perquè em donin, encara que no ho necessiti del tot, però com que sé que me'n donen, jo ho agafo i després em dedico a altres activitats alternatives, o bé de reventa, o bé de distribució pel seu compte. Per tant, Càritas procurem ser molt curosos, una, amb les persones que ho donem, amb els informes socials que a través dels departaments d'acció social de cada municipi això es controla, i, per tant, veiem que la quantitat d'aliments que s'estan donant ha baixat. És a dir, el tema no és de gana d'una manera estrictament absoluta. Uh-huh. En canvi, sí que tenim necessitat de que la gent s'ocupi, tingui una optimització de la seva pròpia vida a través de les necessitats de ser útils a la societat en la qual està inserida. Per tant, treball. I aquest és un factor important.
Sí.
Ningú... Sí, sí.
No, sí, anava a donar una dada precisament de Càritas, de les dades tancades, de 2016 parlo, que vau detectar que un 11% dels treballadors són pobres, és a dir, que el tenir feina no et garanteix tampoc el poder dur una vida, dic, normal dintre de certs paràmetres. Suposo que va per aquí, Francesc.
Sí, perquè hi ha gent treballadora que són pobres treballadors.
Jo penso que
treballadors pobres.
Una de les dificultats que en aquests moments tenim és o que la família treballa i està incorporada al mercat laboral però els ingressos són insuficients, o que en principi no té ingressos, o que rep una prestació i tampoc no té ingressos. Que la manca d'ingressos o els ingressos insuficients, que seria el tema de la pobresa, el que ens porta és que el nucli familiar se'n ressenteix amb les relacions que s'estableixen dins del nucli familiar, discussions, baralles, dificultats, i que després és hi ha perfils que estan en situació de més vulnerabilitat, com seria infància. És a dir, si un nucli familiar no té els ingressos suficients per cobrir les necessitats, tenim perfils com la gent gran de desprotecció, o la gent més menor, que hauria d'estar protegida pels adults i no poden, no? Mm-hmm.
Ricard.
Sí, és aquesta la situació.
Aquest matí a la redacció amb la Mònica, per telèfon, tampoc.
La nostra redacció virtual, sí.
En parlàvem justament, i és veritat que potser fa 5 o 6 anys hi va haver un increment de gent a ciutats com Lleida, i suposo que Reus i Tarragona, de gent que necessitava menjar, que jo deia, que això ja és el més bàsic del bàsic, no tenir per menjar. I gent, no parlem de gent indigent, sinó gent que havia perdut el seu lloc de treball, que havia perdut la seva família i que s'havia quedat doncs sense res. Afortunadament, això veig que està revertint. No podem parlar d'una solució total, perquè ja és el que ens agradaria a tothom, però sí que s'està revertint. Però amb la Mònica justament parlàvem de la gran importància de tenir un lloc de treball digne.
Clar, si tu, a part de que el treball te dignifique, a part te dona relacions d'amistat amb la gent amb què treballes, te dona un horari, te dona una estabilitat, te dona una rutina, te dona un sentiment de sentir-te bé amb tu mateix. És a dir, a part de que et doni uns ingressos mínims perquè tu puguis decidir amb el que faràs, a part te dona tot això. Llavors, clar, per això el Francesc deia, el tema laboral és el que ens preocupa, perquè cada vegada potser sí que n'hi ha, però és insuficient, i si no tenim ingressos suficients per cobrir les necessitats, no? És relacional, no? Ens implica tots els àmbits de la família.
Les vostres polítiques d'inserció, Francesc, com les articuleu? Perquè, clar, si el govern no ha trobat la fórmula màgica de crear llocs de treball per la gent, doncs vosaltres suposo que us trobeu amb les mateixes o més dificultats.
Bueno, he de dir d'entrada que nosaltres no tenim cap patent de prestidigitador.
No.
Com a Càritas, eh? Per tant, de solucions miraculoses no en tenim. El que nosaltres treballem són solucions pràctiques, continuades i insistents, per tal de possibilitar que persones, per exemple, de més de 40, 45, 50 anys, que, pel motiu que siguin, perdut la feina, puguin reflotar-se, perquè encara estan a la meitat de la seva vida, pràcticament, no? Aleshores, des de Càritas Tarragona, per exemple, hem tingut la sort de poder mantenir un conveni amb Endesa, juntament en col·laboració amb un institut de formació professional que és l'Institut Politècnic Comte de Rius, sobre formació amb electricitat. Aleshores, formem persones que, pel motiu que sigui, no tenen feina, que tenen ganes de ser específics i coneixedors d'una tècnica concreta, d'una especialitat concreta, que és l'electricitat, fan unes hores de pràctiques amb empreses, busquem que aquestes empreses els puguin acollir i que quan acabin aquest curs tinguin un certificat de capacitació que els permeti, sense ser certificat acadèmic, però sí de capacitació, que els permeti ser útils perquè una empresa els pugui acollir i contractar. I això optimitza molt les persones, no ho sabeu prou. Persones que estaven acostumades a no saber què fer quan s'aixecaven al matí tenen una motivació per viure molt més optimitzada que no, doncs, quan no sabien quin era el seu full de ruta diari.
Per tant, aquest programa, aquests programes dedicats a la inserció laboral són els que prenen potser més importància. Parlava ara, Francesc, deies aquesta gent, no?, doncs major de 40 anys, que encara li queda molts anys, no?, de vida laboral i que es troben una mica fora. Seria aquest una mica el perfil? Ja sabeu que a la premsa ens agrada molt que ens feu aquests perfils. No sé si seria això, doncs una persona doncs sobre uns 40 anys en endavant, no?, que s'ha quedat sense feina i que porta temps a l'atur, diguéssim.
I més ara que diuen que ens jubilarem als 70.
Això mateix. És una mica el perfil amb què us trobeu, tant a Tarragona com a Lleida?
Nosaltres a Lleida, en principi, el perfil bàsic d'atenció és majoritàriament dona.
Sí.
És la dona, sí que parlaríem d'una franja de 40-45 anys, però és majoritàriament és femenina la població que s'aproxima a les nostres entitats. Quan parlem de l'àmbit laboral, específicament de l'àmbit laboral, podríem parlar d'un 50-50, 50% masculí i femení, però no és exclusivament masculí el perfil que tenim a Càritas, almenys a Lleida.
Francesc, a Tarragona?
Bé, normalment nosaltres aquí la problemàtica la tenim en el sector també femení, evidentment, perquè moltes vegades és la baula més feble del sistema familiar, que si es queda sense feina, doncs costa de tornar a recuperar aquesta inèrcia d'inserció laboral. Però també tenim una problemàtica que ve derivada del tema masculí, evidentment. Molts homes que van arribar aquí amb unes garanties de feina i la van tenir en uns anys enrere, ara s'han quedat sense i no saben ben bé què fer. Si tocar, diguem-ne, retirada i anar de nou cap als seus punts d'origen, cosa que és bastant difícil de fer, alguns psicològicament no estan preparats per tornar al punt d'origen d'on van sortir i prefereixen quedar-se aquí en una situació precària que no tornar als seus pobles d'origen o als seus països d'origen, no? I, per tant, aquesta és una fluctuació. I que consti que estem encara en un sector territorial de l'Estat espanyol on la mobilitat, diguem-ne, contractual és molt més òptima que si ho poséssim en altres punts del territori de l'Estat.
Yeah.
Per tant, aquí tenim més mobilitat laboral, tot i que ens podem queixar de que és baixa, però hi ha més oportunitats, més possibilitats que en altres territoris, on les possibilitats no són tan fortes.
Mònica, ens queden 5 minuts. Jo, a part del que vulgueu afegir Maria José i Francesc, si és que voleu afegir alguna cosa, el que parlaria també és del tema del voluntariat, que ja hem dit que és molt important. Quin tipus de voluntariat busqueu? Si és només un perfil concret o són diferents perfils, i si algú ens escolta i diu, escolta, jo tinc i disposo de temps o vull fer-me voluntari, què ha de fer?
Nosaltres a la diocesana és qualsevol persona pot dedicar-se a fer voluntariat, pots tenir una hora a la setmana o una hora cada 15 dies o una hora al mes. El que hem de fer, la nostra feina serà, de tots els programes que tenim, mirar on tu pots fer la teva acció de voluntariat. Per tant, de voluntariat, nosaltres estem oberts i encantats de que se'ns vingui a veure i li puguem explicar l'acció i a partir d'aquí la persona pugui escollir. Per fer voluntari es pot trucar a Càritas Diocesana de Lleida, contactar amb la tècnica de voluntariat, dir que vol fer voluntariat i li faríem una entrevista, li explicaríem els programes i llavors miraríem quina acció podria col·laborar amb nosaltres.
Tenim, per cert, la plana web genèrica, la Càritas.es, i a partir d'allí hi ha totes les delegacions.
Sí,
no?
Sí.
I el mapa, vull dir, ara l'estic veient, podeu anar directament a la delegació de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, sí. De tot Espanya, de fet.
Suposo que a nivell de quines mans fan falta, Francesc, a Tarragona estaràs en la mateixa, coincidiràs amb la Maria José, no? Que de qualsevol persona que vulgui ajudar.
Això és evident. El que passa que la nostra progressió per afrontar la realitat del futur amb garanties mínimes d'èxit és que tenim un gran percentatge de voluntaris que comencen a tenir a les espatlles uns quants anys.
Yeah.
I això dona que hem de renovar l'escuderia. Per tant, és evident que molts joves han fet altres alternatives de col·laboració voluntària amb altres ONGs, per entendre'ns, no? Molt diverses, molt variades i fins i tot lluny de les nostres fronteres. Però la realitat de Càritas atén la proximitat. I amb això sempre hem estat molt clars. Ens preocupa la proximitat i les mancances que tenim a la cantonada, al replà de l'escala, a la comunitat de veïns, al barri. Per tant, aquesta realitat del voluntari, que en tot Catalunya som al voltant d'uns 12.000, que som d'una manera, diguem-ne, més intensiva o menys intensiva en dedicació a tot Catalunya, de les 10 Càritas, aquests voluntaris necessiten renovació i sobretot necessiten també formació. No n'hi ha prou en dir jo vull ser voluntari de Càritas, sinó que tothom ha de tenir clar que per ser voluntari de Càritas ha de tenir també una formació que el capaciti per afrontar la realitat en la qual i els projectes on col·laborarà tingui aquesta sintonia de preparació per afrontar aquesta realitat amb les persones, no d'una manera, diguem-ne, voluntariosa, no. Els voluntaris han de tenir una preparació i una formació que els capaciti per afrontar la realitat, perquè una realitat de voluntari no és dir hi vaig a fer 3 hores i prou. No, no, és molt més complex tot això. Mm-hmm. És estar en contacte amb les persones, saber-les escoltar, saber orientar-les, donar-los la tranquil·litat que en un moment determinat o de desesperació puguin tenir, etc. Un voluntari és una mica un coaching en el sentit diari que necessita aquella persona una mica desesperada que arriba a Càritas i que vol una solució.
Bueno, és una bona definició. De totes maneres, no és fàcil fer de voluntari, però també suposo que trobar-se amb altres voluntaris, amb la gent de Càritas, et vas formant. Només, me deixes fer 10 segons de publicitat, Mònica?
10 segons.
Perquè ens queda un minut només. Mira, perquè veguis l'important que és el tema del treball digne i decent. Demà a Lleida hi ha la lliçó inaugural del curs 17-18, que porta per títol Per un treball digne i decent, a càrrec de Rafa Llepuz, demà a les 6 de la tarda a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, que està a la plaça Sant Josep número 2.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, és Francesc, important. Tens prevista alguna visita a Lleida, a prop, aviat?
Aviat farem una visita magnífica perquè el 2018 la Càritas Diocesana de Lleida està preparant la trobada del voluntariat de tot Catalunya.
Ah, doncs,
parlant
escolta,
de voluntaris.
Sí, sí. Escolta, doncs allà que ho seguirem. Francesc Roig, director de Càritas Tarragona i president de Càritas Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
Gràcies.
I Maria José Rossell, secretari general de Lleida de Càritas, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la tasca.
Gràcies, gràcies.
Gràcies a tots dos.
Mònica,
Ricard, ens persegueixen els pitos de les dues.
Sí, sí,
venen,
ja està, però ja
estan
aquí. Tenim aquí. Per cert, demà a la una, recepta i vestidor,
Sí, demà a la una. Ara, de moment, notícies.
Foto del teu tallat de pèl, recorda.
Ai, no he tingut temps. Fins demà.
Adéu.